Fórmula Estel, la fórmula musical.
Són les 5, continuem pendents de les investigacions sobre les ferides per arma blanca ahir a la nit a dos seguidors del Paris Saint-Germain en dos atacs comesos pels voltants del Camp Nou després del partit de Lliga de Campions Barça-PSG. Una de les víctimes, que va ser ingressada a l'Hospital Clínic de la capital catalana, està fora de perill, tot i que continua ingressada, mentre que l'altra, també ferida d'arma blanca i ingressada en un altre centre hospitalari, ja ha estat donada d'alta. El portaveu dels Mossos d'Esquadra, Xavier Porcuna, segons acabem de saber, ha explicat que la primera agressió ahir als voltants de l'estadi del Barça està vinculada a seguidors violents del club, però encara s'està investigant, ha afegit la segona versió dels fets. També us expliquem que una explosió en un habitatge de Mollet del Vallès ha provocat avui la mort d'un home. Els fets han passat cap a 5:45 del matí als baixos d'un edifici de 4 plantes al carrer Roger de Llúria de la ciutat vallesana. Gas Natural ha confirmat que no hi ha subministrament de gas al pis sinistrat i sembla que, segons els primers indicis, la causa podria ser el mal funcionament d'una bombona de butà. L'aeroport de Castelló ja ha rebut els permisos oficials perquè hi puguin aterrar avions 4 anys després de la seva inauguració. Tot i així, els vols regulars no arribaran fins a finals de març. El director general de l'aeroport, Alain Roussel, ho ha anunciat a l'Agència de Seguretat Aèria avui. Roussel ha destacat que durant el primer any de funcionament es preveu que passin per les instal·lacions castellonenques 35.000 passatgers i que en 15 anys se superi el 1 milió de persones. I atenció a aquestes declaracions, el president del Congrés dels Diputats, Jesús Posada, ha dit que s'haurien d'incrementar els sous dels càrrecs públics més que no pas rebaixar-los. Mariano Rajoy, segons revelava una nova web sobre transparència, cobra 78.000 euros a l'any, la meitat que alguns alts càrrecs. Fins aquí l'actualitat.
La teva fórmula musical a Ràdio Estel. Fórmula Estel.
Diu el Pacte per la Infància a Catalunya.
Els mitjans de comunicació.
Garantir el respecte i la promoció dels drets dels infants per part dels mitjans de comunicació.
El Pacte per a la Infància de Catalunya, que compta amb un ampli suport de la societat civil catalana, ha estat promogut pel Govern de la Generalitat com a compromís i acció envers la infància a Catalunya.
Estàs escoltant Fórmula Estel, dedicats a la bona música.
Estem amb tu, Ràdio Estel, Toni Guerrero.
Senyores i senyors, bona tarda a Catalunya. Avui és dijous, dia 11 de desembre de l'any 2014. Estem aquí, a Ràdio Estel, i estem amb tu. Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. I també, per començar, bona tarda, Lluís Torrelles. Com estan les coses? Com poden connectar els oients amb nosaltres?
Bona tarda, Toni. Doncs mira, ens poden fer like a la nostra pàgina de Facebook Estem amb tu, ens poden seguir a Twitter a la nostra pàgina Estem amb tu Ràdio, repeteixo, Facebook Estem amb tu, Twitter Estem amb tu Ràdio, ens poden enviar un correu electrònic a estemamtu@radiostel.cat, repeteixo, estemamtu@radiostel.cat, i ens poden trucar al 93-409-2771, 93-409-2771.
Estem amb tu, Ràdio Estel. Toni Guerrero.
Atención. A continuación emitiremos 45 segundos de ventajas.
Cambie su bañera por un plato de ducha.
Elimine el riesgo de accidentes.
Ahorre importantes cantidades de agua.
Gane más espacio en su baño.
Mejore su calidad de vida. Lo notará desde el primer momento.
Ahorre en su factura de agua.
Amortice la instalación en solo unos meses.
¿Cómo conseguirlo? Contactando con Ecoducha.
Porque cambiamos su bañera por plato de ducha en un día.
Mano de obra,
materiales y retirada de su bañera antigua por solo 549 euros, IVA incluido.
Sí, como oye.
549 euros, IVA incluido.
Y en el mismo día,
nos avalan más de 1000 instalaciones.
Ecoducha, 931-882-400. 931-882-400.
A la taula per Nadal, torrons Vicenç, amb una llarga tradició torronera. Torrons tradicionals i altres especialitats, especialment el torró Agramunt. Torrons Vicenç, qualitat, innovació i servei. Amb els millors ingredients naturals seleccionats. Avellanes, ametlles, mel, cacau, tots de primera qualitat. Torrons tous cruixents, torró d'or, torró a la sal, torrons excel·lents, torró dur soufflé, torró de formatge. Mestres artesans des del 1775. A la taula per Nadal, torrons Vicenç, els torrons més familiars et desitgen bones festes.
Encara no coneixes el lloc més emblemàtic de Lleida per les teves celebracions familiars? Casaments, comunions, aniversaris, batejos... El Palau de Congressos de Lleida, la Llotja, resultaran úniques i especials, en un entorn elegant i sofisticat i amb un servei de gastronomia excel·lent que s'adapta a les teves necessitats. Confia'ns l'èxit de les teves celebracions. Truca'ns al telèfon 973 22 11 55 973 22 11 55 o escriu-nos a info@pc-lleida.com.
A Bellvís, Senior Residències. Residència i centre de dia per a gent gran. Un equip amb més de 50 professionals. Metge, infermers, psicòleg, fisioterapeuta, el millor servei i el millor preu. 1.593 euros IVA inclòs. Truca'ns al 973 56 51 87. 973 56 51 87. O entra a la nostra web senior.cat. O vine a veure'ns a la residència Senior de Bellvís. Et sentiràs com a casa.
Qualsevol moment és bo per disfrutar o regalar els exquisits ibèrics de Maestros Jamoneros. Ara, Maestros Jamoneros li ofereix l'oportunitat de tastar el millor pernil aquestes festes, amb el lot número 12, amb 16 safates de 100 grams del millor pernil ibèric de gla, llescat i envasat al buit, presentat en una caixa de regal per tan sols 190 euros, tot inclòs. Truca'ns al 92 33 90 705, 92 33 90 705, o visita'ns a www.maestrosjamoneros.com.
I senyores i senyors, avui és dijous i cada 15 dies toca, doncs, protocol. I com sempre també ens acompanya la Jacqueline Ruiz. Jacqueline, bona tarda. Benvinguda.
Molt bona tarda.
La nostra convidada d'avui?
Avui tenim la gran sort de tenir a Maria Dolores Díaz de Miranda, una germana del monestir de Sant Pere de les Puelles, que està en el carrer Anglí.
Doncs Maria Dolores Díaz de Miranda, bona tarda i benvinguda.
Bona tarda, Toni. Bona tarda, Jacqueline.
Quant temps fa que estàs a Catalunya?
13 anys.
13 anys. Mm. I tal com dèiem, diguéssim, abans d'obrir el micròfon i abans d'entrar en directe, doncs vas aprendre el català.
Sí, clar.
T'agrada parlar el català, eh? D'altra la manera que t'expressis amb més tranquil·litat, podem fer un programa avui, si m'ho permets, bilingüe, eh? Però t'agraeixo molt la teva presència avui aquí a Ràdio Estel, perquè et podem demostrar que estem amb tu. Per tant, benvinguda.
Gràcies.
Anem a fer una mica d'història. On vas néixer?
Jo, a Oviedo. Soc asturiana.
Asturiana. Quina terra més maca.
Sí, la veritat és que sí.
I com va ser aquella infantesa?
Mira, jo tinc la sort de tenir 5 germans. Som 6 germans. I clar, és una vida familiar. Recordo, a més, la meva mare tenia un jardí, jugaven, i ens... no entens la vida. Per exemple, vais a elegir entrar en un monestir amb nombroso de monges, perquè estic acostumada a viure amb, bueno, amb els germans, els avis, les ties. És esta família gran que disfrutes, que jugues.
Eres la nena mimada de la família?
No, el terror.
El terror.
Sí, jo sóc la segona. Uh-huh. I autènticament el terror. Imagínate que la meva idea era poder estar-me un dia, asseguda, en recordo a més el comedor de la casa, que era molt gran, perquè a més, quan no estaven els meus pares, aprofitàvamos per jugar amb bicicletes i tota la història, que era molt gran. D'estos antics, de fusta, con la galeria... I la meva idea era poder estar-me un dia asseguda en una silla de mimbre, perquè diguessin que bona havia... Que bona havia... Que bona havia sido ese dia.
Al col·legi pensaven el mateix?
Bueno, al col·legi em portava molt bé. Mira, quina cosa. No, al col·legi molt bé.
I quina va ser la primera mestra, la primera professora?
Pues era perquè, clar, jo vaig a néixer a Oviedo, però la infantesa tota l'hem passat a prop d'Oviedo, en una villa, i al costat de casa havia un col·legi que era una maestra, donava classe ella, el seu marit, i una altra contratada. I eren aquestes escoles, bueno, no sé si... No te puc dir familiar, però bueno... I, a més, recordo que nosaltres, la maestra ens veia jugar en el jardí i tot. És dir, és, no sé si és aquestes maestres tradicionals, com, diríem, ja més avançat d'una pedagogia... No te sé exactament, però crec que era entre un i un altre.
I l'entorn teu, les teves amigues, com era?
Principalment, clar, al tenir diversos germans, l'entorn, la meva mare estava molt tranquil·la si no es tenia jugant al jardí. Mm-hmm. És dir, els meus germans i els amics i tots venien a jugar amb nosaltres.
Amb el jardí, doncs, d'alguna manera, doncs, et posaves molt a prop o estaves molt a prop de la natura, no?, per dir-ho d'alguna manera.
Sí.
Però quins joguets tenies? En què t'agradava jugar?
Saps? Al futbol.
Al futbol.
Mira... Mm-hmm. El meu germà gran portava els amics a jugar. Sempre faltava un. El que faltava, jo. Bueno, recordo que jugava formidablement. A més, clar, jo vaig aprendre a jugar al futbol a només. De fet, després, ja, quan vaig estudiar el batxiller, jo em vaig a formar part d'un equip femení. I després, clar, per exemple, en altres jocs amb les amigues de les meves germanes fèiem esto en arbres i això, cabanes, jugàvem a un altres deportes, al béisbol, i també unes altres aficions ja més personals, pintar, molts diumenges, perquè, clar, és curiós, ai, en mi, ja des de molt petita, com una dimensió contemplativa. Uh-huh. I m'agradava també estar sola.
Aquesta dimensió fins a d'on arribava?
Si tu em preguntes, no sé, creure per mi va ser molt fàcil, perquè l'associo... Jo recordo que totes les nits el meu pare... Venia les nenes teníem una habitació i els germans una altra. Venia el meu pare, ens donava les bona nit i pregava a nosaltres. Jo vaig aprendre a pregar en aquesta imatge, al llit, el meu pare, a nosaltres, i nos donava un petó. Mm-hmm. O sigui, a veure, he nascut, el món en el que he crescut des de sempre... havia un Déu.
Uh-huh. Aquest Déu, hi creies? I com te l'imaginaves?
Bueno, més que imaginar-me-lo, mira, quan ja tenia, pues, 7 anys, i és una cosa perquè, clar, era el terror, No parava i sempre planejava coses que tothom tremolava. Jo, molt amagat, tenia que, quan fos gran, volia anar-me a les missions i ser monja. Uh-huh. Ser metge i monja. Però, bueno, com per dir això, tu veràs, ningú se lo tomaria en sèrio, aquello. I era com el gran secret. I a 9 anys, una cosa així, vaig a començar a llegir els evangelis. Bueno, pregava abans d'anar i començava a llegir. I recordo que anava a l'església i, bueno, normalment no mai ens posàvem en davant de tot, sinó més per al final. Aquesta imatge de quan anava algunes estones, m'anava jo a pregar i sentia entre el Déu que estava en el Santíssim i jo una distància. És una imatge que tinc En 13 anys vais a tenir una experiència, vais a entrar en uns grups d'oració que eren grups carismàtics, i un dia en un receso vais a sentir, i això sí que va ser un regal, l'amor de Déu, que Déu m'estimava. Mm-hmm. Clar, i ese és el moment en el que Déu no està, entre Déu i jo no hi ha vas, sinó està dintre de mi.
En aquells moments, Maria Dolors, dintre de les teves pròpies vivències, com veies el món?
Clar, diríem, el món per mi, jo tenia un entorn familiar, afectiu, molt bo. A nivell social, bé. Bueno, sabies que hi havia gent que patia molt, que havia guerres, això... Jo crec que, segons vais a ser gran, me vais a donar de la duresa, el dolor que hi ha en el món.
La nena Maria Dolors, 13, 14, 15 anys, en quin moment vas veure i vas notar, perquè ho noteu les dones d'una manera especial, que et feies dona o que et havies fet dona?
Bueno, a ver, ya el canvi, un moment...
El canvi natural.
No? La menstruació és ese moment, és ese canvi, això, clar, ho notes.
Què pensaves dels nens, dels teus companys? O sigui, quan veies un noi, què pensaves? O com el veies?
Home, a ver, hi havia nois que me n'agradaven. Espera, ara mateix, jo vaig per el carrer, veig un home... Pues disfruto. Clar, dius, que bo està. No, clar, no passa res. Mira, a més te voy a dir, i per mi ni és pecado ni és res. Jo a vegades, bueno, em va passar, i algú, estamos en vespres, llega un home que està com...
I quan va arribar, diguéssim, el moment, perquè això porta una trajectòria, d'on et vas decidir, vas dir, tinc que ser religiosa?
La veritat és que, clar, te comento la vocació. Jo des de los 7 anys, la meva vocació era anar a les missions. Sí, és curiós, com 13 anys, vaig a sentir una crida més contemplativa. I quan vaig a començar la carrera, imagina't, jo vaig a començar medicina amb 16 anys. Quan feia les pràctiques, anàvem a fer pràctiques i el dia següent, èxitus. I tu deies, èxitus? Clar, la primera vegada no me vaig entrar, però ràpid, èxitus volia dir que s'havia mort la persona. Tenien les reunions, els estudiants en els metges, etcètera, i vaig a començar a donar-me que... La persona és més que la seva malaltia. Començo a qüestionar-me què soluciono jo com, bueno, si té una fractura de fèmur. La persona és molt més. I jo volia, com dir, estar al costat de la persona, al fondo de la persona, no solament a una malaltia que és, diríem, com és extern. I és quan vaig a començar a sentir... que el meu cor volia arribar molt més a la persona i que la forma era una opció de vida com la que he llegit.
Aquesta bonica forma, diguéssim, de poder comunicar-se amb la resta de persones, però també hi havia les teves companyes,
sí.
Suposo. Elles et veien o et miraven d'una manera diferent? Podies partir-ho d'alguna manera, que no es parlava així, però bueno, no sé com es devia pronunciar. Una monja progre?
Bueno, con las mismas compañías normal, diríem, d'estudis i això, jo no les deia que volia ser monja.
Sí, però jo em referia, doncs, quan ja ets monja.
Quan soy monja. Quan vaig entrar al monestir, pensava canviar el món. I el monestir, clar, faltaria més. En l'any t'adones... Bueno, o molt... Mira, lo primero que tu... La gran experiència per mi en el monestir és adonar-me que el canvi ha de començar per mi mateixa. ya de novicia, la gran sorpresa es que el primer camí per trobar-me en Déu és trobar-me a mi mateixa. I jo crec que tots nosaltres tenim una imatge de nosaltres mateixos pues, que està molt influenciada bueno, por lo que en casa t'han marcat. Jo sí és veritat que estava molt influenciada, és dir, devia d'arribar a uns logros determinats, no? Però aquests logros moltes vegades són les projeccions dels teus pares. De... Una altra cosa és el que tu vols ser. I clar, és un descobriment del que jo sóc veritablement i de los que les altres... I no, en alguns aspectes no tenia una imatge molt bona meva. Clar, no arribava. Ah. Bueno, això has d'anar a assumir-lo. Como un posar cada cosa y comenzar a sentirte contenta con yo contenta con la que de veritat soc.
Dintre de la comunitat hi havia alguna cosa o algunes coses que d'entrada ja no et van agradar o vas pensar això es tindria que canviar?
Puf, mira, por ejemplo, bueno, yo vais a entrar a Oviedo. Es una comunidad que canta molt el Gregorià, lo del Gregorià. Pues una Pascua. Y un recuerdo, ¿no? En llatí, que más o menos, bueno, vas a estudiar 2 anys del llatí, però res, no? No entendia la meitat. Em recordo que posava, perquè el monestir és de les escales del segle XVIII i tot, amb pedres, molt maco, arquitectònicament. Posava, hi havia unes escales que, en les que era el claustro, les escales i a l'església. Bueno, les escales, con el antifonari, i havia ahí una creu i tal, em posava quasi a plorar davant de Déu i jo deia, mira, jo no entens res d'aquí. Parlar-te a ti en això que no te'n parlo. Em va costar molt, per exemple, això. O, espera, otra cosa. Que jo a treballar, home, acostumada, pues ajudaves a algo en casa, però de novícia, i això és molt bo. Entràvamos en roda de tot. En la cuina normalment estaven 3 monges i les últimes rodàvamos. La primera setmana de pinche de cuina. Era por turnos, en tocava 15 dies. Bueno, jo arribava la nit a l'habitació esgotada. Recordo que deia, estoy tan esgotada que ja ni ploro perquè no tinc temps. O una altra cosa, els claustres de pedra, se tenían que fregar unos días era a Quaresma un cop a l'any. Però imagínate, claustres de pedra, posàvamos 4 monges con los calderos de rodillas, no utilizábamos bayetas porque las estropeábamos en la pedra y nos donaban sacos, troceaban los sacos y aquesta experiencia per mi va ser molt positiva.
Maria Dolors, anem a la publicitat. Continuem de seguida. Un parell de minutets.
Estem amb tu. Si desitja degustar la millor cuina mediterrània i de mercat, l'esperem a casa nostra. Al Cafè d'en Víctor, al carrer Tapineria número 12, a la plaça de la Catedral de Barcelona. De 12 a 24 hores. Menús especials per grups i empreses. Al Cafè d'en Víctor. Us servirem com a casa vostra. Tapineria 12, telèfon 93 310 2872. El cafè d'en Víctor.
Escales, desnivells. Arriba un moment en què es converteixen en veritables barreres arquitectòniques i les solucions les tenim a Pujalif. Accessibilitat, peritatge, cadires, salvescales, elevadors verticals... Nosaltres transformem allò que és difícil en senzill. Els nostres equips tècnics l'orientaran abans de començar cap obra i sense cap tipus de compromís. A més, proveiran una atenció personalitzada un cop acabada l'obra. Per la nostra empresa, el més important és la confiança del nostre client i la seva satisfacció. Truqui ara mateix al 93-000-6427. 93-000-6427. A Pujalif treballem per la seva tranquil·litat. A Bellvís, Senior Residències. Residència i centre de dia per a gent gran. Un equip amb més de 50 professionals. El millor servei i el millor preu. 1.593 euros, IVA inclòs. Truca'ns al 973 56 51 87. 973 56 51 87. O vine a veure'ns. Residència Senior de Bellvís. Com a casa.
A Ràdio Estel sempre estem amb tu. I a les tardes ho estem encara més. Estem amb tu. Toni Guerrero.
Doncs, senyores i senyors, seguim amb la convidada d'avui, la monja Maria Dolors Díaz de Miranda, Maria Dolores Díaz de Miranda, del monestir de Sant Pere de les Puelles. Bé, Maria Dolors, seguim endavant. Després de, o, després del dia, o el dia després de novícia, què va succeir o quan van començar aquells temps?
Bueno, després del dia següent de novícia... Sí, mira, ara que te comento, quan jo vaig entrar al monestir, al meu pare li va costar molt. I durant 3 mesos, bueno, quan entres al monestir, estàs un temps que se'n diu de postulant, i després prens l'hàbit, que és quan comences el noviciat. Més o menys ho vaig a començar, perquè vaig entrar con un altre... La veritat, en un mes vam entrar 4, i pràcticament la mateixa setmana 2. I diríem tot, professió i tot, ho hem fet juntes. Però els 3 primers mesos, el meu pare, bueno, això sí que va ser molt dur per mi. El meu pare, quan jo vaig entrar, havia tingut una angina de pecho feia un mes, una cosa així, i me va dir, no pensis, era una carga que portava, em diu, me va donar un infarto del disgusto que em dones. Bueno, clar, jo ja era major d'edat, podia entrar... Y recuerdo, es de las cosas que más me va a costar. Trucaba a casa, en casa expulsaban, pero el meu pare no expulsaba. També he de dir que després de 6 anys, quan la professió solemne, la major alegria que vaig a tenir és que la professió va venir el meu pare. Va ser, bueno, també estaven els meus avis, però esa... I el meu pare es va morir ja fa uns anys... I els últims anys, bueno, i se va morir jove, va ser d'un derrame cerebral, saps? Perquè tenia problemes circulatoris i això. I al final, els seus últims anys de la vida, el meu pare venia al monestir i em parlava a mi, contava tots els problemes que tenia amb els meus germans, que no... Penso que és dels regals més grans que he tingut. Bueno, a veure, jo... És que estic agradecida al Déu de la vida, per un Déu de la vida que, clar, que me la va transmetre a través dels meus pares, de la meva mare, dels meus germans, d'aquest àmbit afectiu, càlid. Que... I això no vols dir que no tinguem dificultats. Jo crec que és que en la vida se barreja tot, no? No hi ha cap tipus de vida idíl·lica.
Estem en manca de vocacions. Què els hi diries, doncs, a aquestes noies que més d'una deu estar escoltant Ràdio Estel en aquest moment i, no sé, què els hi pots comentar i poder comunicar amb elles per explicar-los que tampoc és difícil acostar-se a Déu?
Clar, has de sentir una cosa. Mira, això és igual, m'imagino, que la vida de pareja. Jo em sento seducida per Déu. És dir, per mi...
Casada amb Déu?
No, lo de casada... mira, ese és un tèrmin que no m'agrada, perquè per mi casada ho associo a un home i a una vida sexual. Bueno, no vols dir que jo no tingui sexualitat. Jo la tinc igual que qualsevol dona, no? I que qualsevol home. Soc un ser humà, una dona sexuada. Però, diríem, el que és l'expressió de la sexualitat, això que se'n diu la genitalitat, no l'expresso, però les meves paraules, els meus gestos estan cargats d'afectivitat, de sexualitat. I és molt important, perquè si tu ho aparques, parte de teva, com a persona, està amputada.
I el consell per aquestes noies, com et deia?
El consell és... Clar, jo...
O assabentar-les, almenys.
No, jo consell... No sé si és consell. Em sento dintre de mi una cosa que em crida, que és Déu. I, bueno, i respon. He sentit... Tampoc absolutizo, Hi ha moltes formes, però jo em sento cridada a aquest tipus de vida. I soc feliç. Se poc, a veure, de veritat, soc dichosa.
Què opines de la joventut d'avui en dia?
Home, la joventut és molt maca. Això és igual que quan estic amb els meus nebots, clar, parto d'una cosa, eh? Hi ha entre el món d'ells i el meu, uf, una distància immensa. Si te soc sincera, hi ha moltes coses que no entens. No entens res. Però què intento? Jo no les imposo el meu esquema mental. Intento apropar-me i entrar dintre del seu món. Us admiro. Els estimo. No, hi ha com ahí una, entre ells i jo, i tinguin l'edat que tinguin. Per exemple, si són petits, em poso a jugar. Em pisen, me treuen el velo, me fan, jo faig de gato, de vaca, de lo que vulguis. I a els grans les pregunto per la seva vida, les envio per Skype, les escriu, genio, les, o per exemple, a vegades, jo soc del Barça, i part dels meus nebots són del Madrid, Madrid, Madrid. Alguna vegada és, home, et felicito, què? Bueno, a veure, ja me pots felicitar, que vaya, com us hem deixat. És aquestes coses, com te va? No les faig moltes preguntes, intento simplement estimar-los, admirar-los, animar-les i aprendre d'ells.
I la manca de valors que estem visquent, de valors humans?
Clar. Sí. Hi ha una pressió, és curiós, perquè la joventut, els valors estan, us tenen. El problema és que, diríem, els mitjans de comunicació, perdoneu-me, vosaltres sou un mitjà de comunicació, bé, tots anuncis, tot, proposen un tipus de felicitat, bueno, que jo li poso un interrogant, perquè la veritat, ara hem arribat a un moment en què la societat que hem creat té coses molt bones, però també dolentes.
I la família? Això ja és més complicat, no? Perquè, bueno, hi ha per tots els gustos.
Sí.
Et volia fer una pregunta abans. Ens parles de seguida de la família. L'educació comença amb la família, jo sempre ho dic.
Sí.
Estàs d'acord amb això?
Sí, i jo he tingut, a veure, el meu pare era un home rígid, molt rígid. A mi no m'ha fet mal.
I la família d'avui en dia?
Educar no és fàcil. Jo admiro els meus amics, els meus germans, i penso que és molt... Però s'ha d'educar. No se puc dir a tot que sí, ni a tot que no. Has de... M'imagino, jo, per exemple, que en el treball que treballo, i treballo amb monges i persones de fora, pues, algunes coses t'has de posar sèria i has de dir que no, i jo moltes vegades em pregunto si sóc molt dura, si sóc... I penses, bueno, igual tens dubtes, però la família has... I, per exemple, coses de la família, jo recordo que el meu pare, con la meva mare, una cosa era mai se contradecían. És dir, el meu pare podria dir, mira, igual ja esto ho saps una vegada gran, no?, i te dona el consell. Em diu, pues igual no estàs d'acord amb el que t'acaba de dir la teva mare, però tu no pots mai contradecir-la, perquè els nens, si... No, és ese respecte...
Ara de seguida entrarà la Jacqueline i parlarem, naturalment, del monestir de Sant Pere. Però ja per finalitzar, com ho veus? A mi em sap greu, i et pregunto si també a tu, suposo que també, de la manera que s'ha estat tractant a la gent gran.
Sí.
No tothom, eh?
Sí. Ai.
I et faig aquesta pregunta perquè ara aquesta gent gran, el millor que rep aquests maltractes, encara ho passarà pitjor quan arriben aquestes festes.
Sí, la veritat, clar, hi ha un problema, diríem, és el problema social. Se valora a la persona en la mida que produeix. La gent ja no produeix i, a més, és un cost. Clar, després hi ha per mi un altre tema. Se vive lo que no se vivia abans. Ara tens molta gent a 90, quasi 100 anys, que tot l'entorn, si no han tingut familiar, ja no existeixi, estan soles, i això és tota una càrrega. Mas després, tu has parlat de la família. Clar, pues, hi ha gent gran que no té família o que té es pare d'uns fills, d'un altre. Al final, tu te trobes... Hi ha persones que tenen 4 pares, con 80 anys o 90, que no poden, o el sistema social que no pots, que has de portar-los a una residència. Però el gran problema és com no saben valorar a la gent gran. I això en el monestir, una de les grans experiències és el valor de la gent gran, perquè jo t'he de parlar, en la comunitat, la mitjana d'edat és molt elevada. Hi ha molt gent gran. Mira, ara que em dius molt gent gran, em produeix una certa emoció, perquè quan venia per aquí teníamos una ambulància con una de les monges grans, con Lluïsa, que ha caigut esta nit i s'ha trencat el fèmur. I ves com s'emporten, ves... bueno, és...
Bé, les vivències, naturalment, del monestir de Sant Pere aquests dies també seran especials, no?
Sí, sí.
En un minutet ens expliques una mica, ho dic perquè tenim que anar a la publicitat i la Jacqueline et té que fer unes preguntes de la valia, de la personalitat del monestir. Què teniu preparat? Suposo que algunes coses que les podem ara... Es pot apropar, diguéssim, la gent del poble al monestir aquests dies?
Aquest aquí, este monestir és un monestir molt obert. És a dir, a qualsevol celebració la gent entra, participa en les pregàries, al coro també, i després, per exemple, tu tens després de la missa del gallo, no? Uh-huh. Pues a la sacristia se posen les taules, se pren unes coses, i hi ha diversos cops a l'any, per exemple, el de Sant Pere, entren al jardí, pren la coca, nosaltres, i en altres moments també.
I aquest Belén... aquest pessebre tan maco que sembla ser que tu ets la primera organitzadora, t'agrada fer-ho, t'agrada preparar-ho?
Bueno, pessebres en el monestir se preparen, no te pots imaginar, 13 o 14.
13 ja. O 14.
Sí, en diversos llocs del monestir. Una vegada he fet fotos a tots,
Molt bé, doncs anem a la publicitat i de seguida entra la Jacqueline Ruiz.
A Ràdio Estel estem amb tu.
¡Ho, ho, ho! ¡Felices fiestas! ¡Disfruta estas fiestas de las delicias navideñas del Hotel Barceló Sants! ¡Sabrosos platos preparados por nuestro chef Ramón Rivas para celebrar la Navidad en familia o entre amigos! ¡Nochebuena, Navidad, San Esteban, fin de año, Año Nuevo y Reyes! Teléfono 503-5300, 93-503-5300. Además, disfrutarás de un hotel nuevo, renovado, con un lujo vital que no te puedes perder. Llámanos y te informaremos. Hotel Barceló Sants, teléfono 93-503-5300, 93-503-5300, Plaça Països Catalans, sense número 1, Barcelona, barcelonasans.com. Ho, ho, ho!
A dormirenbalnearios.com tenim les millors ofertes per a persones més grans de 55 anys per a balnearis i hotels amb encant. Amb pensió completa, accés a piscines termals i escapades de tota mena. Gastronòmiques, enològiques, romàntiques, culturals... dormirenbalnearios.com 93 557 16 72 93 557 16 72 dormirenbalnearios.com. Qualsevol moment és bo per disfrutar o regalar els exquisits ibèrics de Maestros Jamoneros. Ara, Maestros Jamoneros li ofereix l'oportunitat de tastar el millor pernil a aquestes festes, amb el lot número 12, amb 16 safates de 100 grams del millor pernil ibèric de gla, llescat i envasat al buit, presentat en una caixa de regal per tan sols 190 euros, tot inclòs. Truca'ns al 92 33 90 705, 92 33 90 705, o visita'ns a www.maestrosjamoneros.com. Si desitja degustar la millor cuina mediterrània i de mercat, l'esperem a casa nostra. El Cafè d'en Víctor, al carrer Tapineria número 12, a la plaça de la Catedral de Barcelona. De 12 a 24 hores, menús especials per grups i empreses. El Cafè d'en Víctor. Us servirem com a casa vostra. Tapineria 12. Telèfon 93 310 2872. El cafè d'en Víctor. Arriben les dates nadalenques i encara no saps què comprar al teu fill? Doncs visita'ns a Models Fair, la veritable casa de maquetes. I tenim de tot, maquetes d'excalèctric, ferroviàries, i no només això, sinó que les arreglem, redecorem, actualitzem i fem per encàrrec. A què estàs esperant? Truca'ns ara mateix al 663-72-6910, 663-72-6910, o visita'ns a www.modelsfair.cat.
Estem amb tu. Ràdio Estel, Toni Guerrero.
Doncs tal com els hi deia, o els anunciava, o els hi anunciava, la Jacqueline Ruiz està preparada. En primer lloc, Jacqueline, marxes per escoltar l'entrevista amb tanta atenció. Ara faré jo el mateix, quan ens expliquis les vivències, diguéssim, del monestir i, naturalment, el treball de la nostra monja convidada i també de tota la comunitat. Per tant, endavant, Jacqueline.
Moltes gràcies, Toni. Bé, la germana Maria Dolores Díaz, bueno, jo tinc la gran sort de veure-la de mentre que parla. És una monja molt jove, és una monja que, bueno, que ens ha explicat coses des del punt de vista de que era una nena molt moguda de petita, i bé, i és una monja que des de que li agrada el futbol ha jugat molt fins que, bueno, que ella, sobretot, ha desitjat trobar-se en si mateixa. I m'imagino que en el treball de si mateixa, per sentir-se feliç, que és com ella em transmet a mi, amb la seva mirada, amb el seu somriure, jo m'agradaria primer que ens ha quedat a tots una miqueta dubtosos, no? Aquest monestir està en el carrer Anglí. De quina ordre pertany? Ens pots explicar una mica on esteu? De qui sou, quins són les monges que tu representes, i, bueno, aquesta és la meva primera pregunta que et vull fer jo directament.
La pregunta és molt fàcil, perquè si... quines monges? Tothom aquí a Catalunya sap qui són els monjos de Montserrat. Són la mateixa ordre. Fàcil, fàcil. Són venetes de... és una ordre, ha nascut en el segle VI i és de les més antigues. En una tradició europea i una tradició... Els típics monestirs, els monjos negres, són nosaltres. Bé, bueno, se'n diu negres perquè després va sortir el Sister, con San Bernardo, i això ja són els monjos blancs, no? Se queden mig blancs negres. Bueno.
Per tant, sou els monjos negres,
sí.
No? Les monges. Bé, i esteu en el carrer Anglí número 55, no? Mm-hmm. És a dir, ho dic perquè la gent que ens escolta i no ho sap, doncs és genial que tu els has convidat a les teves activitats perquè estan en l'època de Nadal.
Sí.
Bé, però, clar, nosaltres, i en el meu cas, sobretot vull parlar de part de les coses que feu en el monestir, i una d'elles és la restauració de documents gràfics. Llavors, clar, tot aquest protocol de treball és el que m'agradaria que els expliquessis a la gent que ens escolta. Com comença el procés? És a dir, què et trobes? Perquè em vas ensenyar uns llibres que realment els ensenyo a gent del meu entorn i es queden aturats, no? Són com coses, bueno, cremades, trencades, que dius, i això es restaura? Com comença el tema?
Em deixes, diríem, fer una cunya.
Sí.
Clar, hi ha una qüestió. Tu n'imagines monges. A més, són de les que se deia de clausura. Bueno, això de la clausura està imposat. Som monges, rezo, el coro, tot això. Clar, penses, aquestes que fan galetes i borden, res més. Bueno, pues no. La feina de restauració ja tenim des de fa de més de 40 anys fent restauració i són a Catalunya i a Espanya de los primeros centres de que fan restauració de llibres. Tu em preguntes per un llibre quan arriba un llibre. Los llibres, bueno, arriben... lo primero que tu has de fer és un diagnòstic. Què passa? Com està? Què malaltia té?
Malaltia? Per què? Per què li fas aquesta comparació? Perquè sembla que estiguis influenciada per el fet
no,
que et
no,
vas
no,
dir
no.
Que eres metgessa.
Sí, lo de malaltia sí, però el diagnòstic no. Mira, em fa gràcia perquè jo quan... jo volia ser cirurgià. I jo em trobo en el bisturí en les mans, en un llibre. S'ha de fer cirurgia igual. Malaltia vols dir, imagina't, és un objecte que ha tingut unes alteracions per influència d'humedat, de canvis de temperatura, de fons, etc. I l'estructura està alterada. L'estructura microscòpica, parlem. Has de diagnosticar, no? Que succedeixi, has de diagnosticar. I això, diríem, el gran pas que ha donat la restauració del document gràfic és quan se passa de fer simplement arreglos, si hi ha un full trencat, pego no sé què, adhereixo tal, a, abans de fer qualsevol cosa, diagnosticar el pH, l'acidez, bueno, hi ha tota una sèrie d'elements, l'estabilitat de les tintes, has de veure.
Però tot això és des de la gent que no ens dediquem a restaurar documents, és a dir, vol dir que fer un anàlisi de la composició del llibre?
Sí, clar.
Llavors, sobre aquest anàlisi és quan vosaltres detecteu i feu alguna cosa. Què coses sí. feu, llavors, a partir d'aquest moment que detectes un llibre, els problemes que té?
Arriba el llibre, faig el diagnòstic. Després he de descriure les característiques, no? Com està cosit, què tipus d'enquadernació té, tota una sèrie d'elements. Se fotografien, etc. Se fan també anàlisis del paper, de les tintes, del pH, microfotografies, i normalment una de les qüestions que és quasi típica és l'acidez. Si s'han de rentar els llibres, el paper es desmuntes tot i has de rentar full per full.
Si sí, agafes un llibre, no? I agafes full a full i el rentes.
Sí. Efectivament. Al rentar-lo, hi ha tota una sèrie d'elements àcids que se'n van a l'aigua, en l'aigua, no? Se dissuelven i se va. I després has d'utilitzar una sèrie de productes per aconseguir un pH estable del paper.
Perquè els papers, a vegades, estan els que em vas ensenyar, alguns d'ells estaven cremats.
Bueno, ese es un altre tema. Hay un altre tipus d'alteracions que és, i és molt típic, aquí... lo del papel i cremat és el fruit de la guerra. Qualsevol guerra suposa destrossos, suposa cremar. I hi ha molts llibres, especialment d'arxius eclesiàstics, perquè se van a cremar les esglésies amb els arxius, que han estat en aquestes situacions. Clar, el tema d'un paper cremat és igual que la pell, les ferides, no? Deshidratació, ha perdut la flexibilitat, una sèrie de propietats que se les hem de tornar.
Però llavors què fas amb el paper que s'ha cremat? És a dir, agafes i li enganxes un altre? O...
No. No l'enganxo. Normalment l'he d'hidratar. He d'introduir-li aigua. Perquè el paper és igual que les persones. Qualsevol de nosaltres, el 60% de nosaltres, és aigua. Uh-huh. El paper necessita aigua. L'aigua és la que fa les unions entre fibra i fibra.
Perquè llavors feu aquesta restauració i el tipus de llibres que vosaltres arribeu a restaurar, quins són? És a dir, llibres del segle XVI, llibres d'ara... Quina mena de llibres?
Mira, he tingut... hasta fragments de les tumbes de l'Egipte. Segle IV, he tingut alguns en pergamí. I també, normalment, fins ara.
Perquè quin temps és el temps que comences? Des de comences a restaurar un llibre fins ara, quant temps trigues?
Tot depèn. Per exemple... Eso es igual que si tu em dius, home, quant trigues en arreglar aquesta casa? Tot depèn del deterioro que tingui. Pots tardar 15 dies, un mes, dos mesos o dos anys.
Has arribat a trigar dos anys en restaurar un llibre?
Sí, cantorals. No perquè estiguis los dos anys, no. Si tu has d'hidratar, per exemple, un pergamí, ell necessita un temps. Pot necessitar dies. Ho has de deixar ha d'anar de poc i després has d'anar estabilitzant-lo. En la restauració, les prises no valen. Uh-huh. Inclús te voy a dir, quan a mi m'arriben els llibres, lo pitjor que pots demanar-me és que aquest llibre ha d'estar per aquesta data. Quan, perquè t'has vist algun dels llibres que arriben. El llibre arriba, jo ho miro, faig un diagnòstic i ha de començar el llibre a formar part de meva. El llibre m'ha de doler. Sí, sí. Hay com una implicació entre tu i el llibre, de forma que quan se'n va un llibre, algo de mi se va.
Ja, perquè, bueno, jo com a especialista en protocol i comunicació, la heràldica és un dels punts més interessants on traiem informació. Vosaltres arribeu a estudiar el tema heràldic?
Bueno, clar, diríem tant com això, no? En algun cas he tingut que descriure o per l'escut te puc dir, mire, el propietari és aquest o és, no? Segó. Però, clar, nosaltres diríem lo que ens correspon és fer un estudi de les característiques més bé materials.
Ja, perquè...
Formals, estructurals.
Perquè quan tot aquest treball, quina gent intervé? Estàs tu sola o hi ha més gent en el monestir que t'ajuda o gent externa? Ens pots explicar una miqueta com funciona?
En el monestir, a veure, per una banda, hi ha diverses monges. El gran art és que, clar, tu imagina't, somos una comunitat. Unes monges, pues, si s'ha de rotular, això ho fa la Conxa. Si s'ha de cosir, se lo demanen a la Isabel, principalment, no? En la restauració hi ha tasques que són, entre cometes, diria, artesanals. Les poden fer determinades monges sense no sé què estudis, en el sentit que, per exemple, l'enquadernació és principalment un treball artesanal. Ara la restauració requereix uns estudis, etc. Però fa uns anys no, i de fet el monestir a més té taller d'enquadernació. Cosir un llibre, lo pot cosir una monja amb 60-80 anys, millor que una noia amb tots estudis de llicència. I això ho comprovem. I després, a més, ja jo tinc tots els estudis, tal, i gent de fora en diversos nivells d'estudis. Per exemple, ara en el taller està una diplomada en restauració i una altra que és llicenciada que fa el doctorat.
Ja, perquè és una professió en extinció o no? No és una professió
en
extinció?
No, en auge. En auge. Ja. Que va. No.
Perquè es poden fer donacions al teu monestir per ajudar en aquesta restauració?
Home, clar, a veure, acabes de tocar un tema molt interessant. Nosaltres tenim... A veure, la restauració és un mitjà de vida, però per un altre tenim un arxiu. I el gran problema que tenim, diríem, l'arxiu està obert al públic, hi ha investigadors i tot, però, bueno, els documents de l'arxiu no podem dedicar temps a restaurar-los simplement perquè nosaltres necessitem fer una feina que ens reporti uns ingressos econòmics per poder viure.
Per tant, si volem anar, perquè, clar, ens falta temps, estaríem aquí hores i hores parlant amb tu. La teva vida és increïble, ets una persona totalment convençuda de la seva professió, a més, coneix molt bé el món de la restauració. Clar, aquí, si volem fer visites al monestir, si volem parlar amb tu i conèixer-te personalment, és possible? És a dir, en qui ens tindríem que dirigir?
Bueno, jo te diria, mira, per lo pronto pots entrar a la web que nosaltres tenim que, del taller, I és, bueno, eso de les uves dobles, que són tres, eso es tota... Entonces, i és culturabenedictines.es. Tu entres a la web i t'adonaràs una mica del tipus d'activitats que fem.
culturabenedictines.es.
Sí.
Hi ha un telèfon també que puguin demanar per tu?
Sí, el 93-203-89-15.
Anem a repetir-ho, 93-203-89-15. Bueno, doncs Maria Dolors i Jacqueline, moltes gràcies per haver vingut. Per cert, que ens pregunten també els nostres oients per connectar amb tu, Jacqueline, perquè m'ho està dient la Inés, que tenim trucades com sempre, quan tu vens amb el teu espai de protocol, per connectar amb tu, què tenen que fer?
Bé, o trucar per telèfon o enviar-nos l'e-mail amb el meu nom, jacquelineruiz@manatis.es, o entrant en la nostra web, que allà tindran tota la informació, manatis.es.
Jacqueline, moltes gràcies, i a la nostra estimada monja, molt agraït per haver estat aquí, quan vostè vulgui, si vol tornar.
Moltes gràcies.
A Radio Estel, estem amb tu.
Hola a todos.
Bertín Osborne opina.
Os quiero presentar una empresa, se llama Ecoducha. Os cambia los baños por duchas, que además de ser mucho mejor y menos peligroso para evitar resbalones y demás en los baños, además es más ecológico, se gasta menos agua, que hoy en día es fundamental.
Bertín Osborne también lo recomienda. Ecoducha.
Lo hacen en un día y lo hacen con una velocidad impresionante y además magníficamente bien.
Bertín Osborne recomienda Ecoducha.
No olvidaros porque va a ser importante para el futuro de toda vuestra familia.
Ecoducha. 931-882-400. 931-882-400.
Estàs organitzant un congrés? Unes jornades professionals? Una reunió d'empresa? Necessites un espai professional, singular, on tot sigui més fàcil? El Palau de Congressos de Lleida, La Llotja, és la teva resposta. Amb capacitat per acollir esdeveniments de petita i gran dimensió, t'oferim també tots els serveis complementaris que necessitis. Àudio, vídeo, internet, restauració, hostessa, senyalització... Per què conformar-se amb una altra cosa si pots diferenciar-te per la qualitat i sorprendre amb una ciutat petita i assequible, però amb una variada oferta d'oci pels teus convidats? El Palau de Congressos de Lleida, La Llotja, és la teva millor garantia. Truca'ns al 973-22-11-55, 973-22-11-55, o escriu-nos a info@pc-lleida.com.
Encara no has provat el Davall, el nou restaurant del Palau de Congressos de Lleida? La nostra cuina de mercat amb un toc d'autor et sorprendrà per la seva qualitat i el seu preu. Vine al Davall i tasta els nostres menús. L'executiu per 14,50 euros o el menú degustació i el d'arrossos per 24,50 euros. La cuina del Davall t'enganxarà. Reserves al telèfon 973-2208-81. 973-2208-81. Hot town, summer in the city. A la taula per Nadal, Torrons Vicenç, amb una llarga tradició torronera. Torrons tradicionals i altres especialitats, especialment el torró Gramunt. Torrons Vicenç, qualitat, innovació i servei. Amb els millors ingredients naturals seleccionats. Avellanes, ametlles, mel, cacau, tots de primera qualitat. Torrons tous cruixents, torró d'or, torró a la sal, torrons excel·lents, torró dur soufflé, torró de formatge. Mestres artesans des del 1775. A la taula per Nadal, Torrons Vicenç, els torrons més familiars, et desitgen bones festes.
¡Ho, ho! ¡Felices fiestas! ¡Disfruta estas fiestas de las delicias navideñas del Hotel Barceló Sants! Sabrosos platos preparados por nuestro chef Ramón Rivas para celebrar la Navidad en familia o entre amigos. ¡Nochebuena, Navidad, San Esteban, fin de año, Año Nuevo y Reyes! Teléfono 503-5300, 93-503-5300. Además, disfrutarás de un hotel nuevo, renovado, con un lujo vital que no te puedes perder. Llámanos y te informaremos. Hotel Barceló Sants, teléfono 93-503-5300. 93-503-5300. Plaça Països Catalans sense número 1. Barcelona. BarcelonaSans.com. Ho, ho, ho.
Oye, ¿has visto los smartphones de BlueSense? Tienen 13 megapíxeles y puedes ponerle dos tarjetas SIM.
Lo sé, yo tengo el Smart Fit, es súper ligero, tiene 4 núcleos y 20 gigas de memoria. Me ha costado solo 179.
Pues el Smart Pro está a 199 y tiene 8 núcleos. Ahora mismo me lo compro en la tienda online de BlueSense.
A la coordinació general, el Mario Ramírez. A la producció, la Inés Granados. I, com sempre, la col·laboració especial d'en Lluís Torrelles. Us ha parlat el vostre amic Toni Guerrero. Fins demà, si Déu vol, que sigueu feliços. I bona tarda a Catalunya, bona tarda a Andorra.
Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.